que tens pactades.
Mira, jo crec que compartiràs amb un oient que es diu Lluís i diu, dirigeixo una empresa on captem talent a canvi d'oferir horari flexible, el meu equip treballa des d'on vol, sense horaris i per objectius i no per hores.
A mi em passa molt sovint.
Clar, és que dependrà dels sectors.
Però llavors, la pregunta és, per fer els experts, no? Com queda falcat l'empresa, perquè això és evident que és un pacte entre el treballador i l'empleador, diguem.
Falcat, no? Vols dir perquè després no et denunciïn per algun motiu o altre.
Ah, clar, perquè si després resulta que em porten una fitxa i que aquesta fitxa no correspon o no existeix, a més ha d'estar al dia. Jo crec que està bé per determinats sectors, però que generalitzar no és adequat, perquè farà, si no s'aclareix molt bé, farà que hi hagi retrocessos des del punt de vista de formes innovadores de col·laborar, que és doncs això, que una persona, que a mi m'ha passat, que una persona se'n vagi de vacances fora d'horari, o sigui, fora del termini, doncs, que més o menys estava establert, s'agafa tots els dies en una situació crítica amb la condició de que seguirà una determinada feina, sigui on estigui, i feia la feina des d'Austràlia.
Clar, però segurament de casuístiques
què passarà?
Segurament de casuístiques n'hi haurà moltes, però aquí
la conciliació de la vida laboral i familiar, quan tu tens un pacte amb els teus col·laboradors de que l'hora d'entrada no té per què ser rígida, que pots modificar-la en funció de que si tens un crio que està malalt o ton pare que està malalt,
però no pots atendre, són tantes, no? Les feines en les que es pot
fer. Clar, però entenc, Carles, que el que es busca és protegir aquell treballador, no, que potser està en una empresa en què s'utilitza una pressió psicològica de dir-li, escolta, és que si no et quedes més hores sense retribució, la conseqüència és que puguis perdre el teu lloc de treball. I això hi ha empreses en què passa. Imagino que aquesta mesura deu anar adreçada, sobretot, a protegir aquests treballadors i adreçats a aquests casos.
Deixo sobre la taula, perquè anem al butlletí i de seguida en parlem, però alguns missatges més i en llegirem molts més dels oients que no paren d'arribar. La Ingrid diu, a la nostra feina fitxem, treballa en un laboratori, però tenim un comunicat que diu que les hores extres són voluntàries. Un altre oient que diu, per què fitxar la feina? Diu, jo el desembre vaig fer 196 hores i mitja sense cobrar cap extra ni res. Potser sí que feia falta una llei com aquesta. El Daniel, estic preparant classes ara mateix, jo sóc professor de secundària, com ho faig? Per fitxar amb la
jo
meva feina.
Jo pensava en el meu sector.
De seguida en parlem de tot això i ho traslladem als experts, però insisteixo, des d'avui està obligat a fitxar les empreses. Veurem com, suposo que hi haurà un període per adaptar-se, però des d'avui, segons aquesta llei aprovada pel govern Sánchez, és obligatori fitxar. Les 10 i 3 minuts. Actualitzem-nos per tota aquella gent que es desperta aquesta hora. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Marc Mundet, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ada Colau i Manuela Carmena podrien perdre les alcaldies respectives de Barcelona i de Madrid, segons dues enquestes que es publiquen avui a la premsa.
Les dues principals alcaldesses conegudes com del canvi no tindrien prou suports per revalidar el que van aconseguir a les eleccions del 2015. A Barcelona, una enquesta a La Vanguardia dibuixa un frec a frec entre Ada Colau i Ernest Maragall. En aquest cas, el candidat republicà estaria lleugerament per sobre, amb un regidor més que els comuns, Maragall 11, Colau 10. Amb el PSC, que tindria 7 o 8 representants, la candidata dels comuns no tindria prou suport com per sumar majoria absoluta. Manuel Valls amb Ciutadans queden en quarta posició. Més avall, Junts per Catalunya, amb una davallada important respecte a Convergència i Unió, ara tindria 5 regidors, i el PP en perdria un i es quedaria amb 2. La CUP sortiria del ple de Barcelona i no entrarien ni Vox ni Barcelona és capital de Jordi Graupera. A Madrid, segons La Razón, l'alcaldia se li escaparia a Manuela Carmena per un sol regidor. Ella quedaria primera, però una triple aliança de les dretes amb el model andalús faria alcalde el popular José Luis Martínez Almeida. Atenció, perquè a partir d'avui les empreses hauran de comptar una a una les hores que els treballadors passen a la feina. És una de les mesures que va aprovar el govern de Pedro Sánchez per recomptar les hores extres que es fan. El canvi, però, no serà immediat perquè els directius tenen unes setmanes per acabar d'acordar amb els treballadors com fan el control. Tot plegat, una mesura que els sindicats aplaudeixen. Ho diu Núria Gilgado, d'UGT, en declaracions a RAC1.
La realitat és que hi ha una gran quantitat d'hores extraordinàries a Catalunya que es treballen i que no remuneren ni es donen en descansos. Tot això aflorarà. I parlem de milions d'hores extraordinàries al cap de l'any, doncs que amb aquest sistema de registre de jornada finalment doncs podran aflorar.
Els que no compleixin la llei s'exposen a multes de des de 600 a 6.000 euros. Els activistes contra l'especulació urbanística avisen que avui tornaran a reprendre les protestes a Barcelona després que aquesta matinada la policia de la ciutat i els Mossos els han desallotjat de la concentració que han fet a la Gran Via, a plaça Universitat. Han tallat el trànsit i han passat la nit protestant contra els preus abusius dels lloguers. Aquest migdia han programat un dinar popular i aquesta tarda faran una nova assemblea per decidir cap on apunten les noves mobilitzacions. Exigeixen que s'expropin tots els pisos dels bancs, que es deixin de fer desnonaments i que el preu del lloguer baixi un 50%.
Esports, aquest diumenge es disputa íntegrament la penúltima jornada de Lliga a primera divisió en horari unificat. Tres focus d'atenció: la rebuda del Camp Nou al Barça després de l'eliminació dimarts de la Lliga de Campions, les possibilitats de l'Espanyol de jugar a Europa la temporada vinent i, sobretot, la salvació del Girona en un partit on, si guanya, no estarà salvat, però si perd, sí que perd la categoria. Són tres partits amb presència catalana, els tres unificats a 6:45: Barça, Getafe, Leganés, Espanyol i Girona, Llevant. També aquest diumenge es corre el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit. L'escuderia Mercedes ha dominat les tres tandes d'entrenaments lliures i en la qualificació Valtteri Bottas va fer el millor temps. Lewis Hamilton sortirà també a la primera línia. L'ale del màxim en res de Ryan Toulson està descartat per jugar aquest migdia contra un rival directe en la lluita per entrar al play-off de l'ACB, el Divina Seguros Joventut, i s'afegeix d'aquesta manera a les baixes de Corey Fisher i Cady Lalane. Els badalonins, per la seva part, mantenen el dubte de Marco Todorovic. I encara un apunt més de bàsquet, perquè el fins ara entrenador d'Orlando Magic, Frank Vogel, apunta a nou entrenador de Los Angeles Lakers. La franquícia californiana ha quedat fora dels play-offs aquesta temporada, amb Luke Walton dirigint l'equip en el primer any de LeBron James a la franquícia.
I pel que fa al temps, el sol domina i ho continuarà fent durant tot el dia a tot el país. Només estones es combinarà amb pinzellades de núvols prims i les boires que encara es mantenen a punts de l'interior es desfaran abans del migdia. L'ambient serà menys càlid i la tramuntana i el mestral bufaran amb cops més forts al Pirineu i al nord de l'Empordà. Demà començarem la setmana sense canvis, amb sol i més calor al centre del dia.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Vull provar un Smart EQ. 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 Segur que hi ha estudis d'universitats amb noms estranys que diuen que si repeteixes moltes vegades alguna cosa, es compleix. A Smart volem donar-vos el que demaneu. Vine a Saló de l'Automòbil de Barcelona de l'11 al 19 de maig i obtingues un descompte de fins a 5.500 euros en el teu Smart EQ. Xarxa Smart de Catalunya. Acosta't al teu Smart Center o concessionari oficial Mercedes-Benz.
Un Happener no se suma als canvis, és part del canvi. Descobreix el màster en direcció de màrqueting de EAE Business School i forma't per liderar el futur empresarial en una de les millors escoles de negocis del món segons els rànquings de Bloomberg i QS. Entra a EAE.es i converteix-te en un Happener. EAE, we make it happen.
El millor del Saló de l'Automòbil? No ho trobaràs al Saló. Del 2 al 19 de maig, acosta't al concessionari SEAT més proper i aprofita ara els 5 anys de garantia, assistència i manteniment que et regalem amb el teu nou SEAT. Recorda, només del 2 al 19 de maig. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Pau, explica'ns com et vas convertir en data analyst.
Em dedicava al màrqueting i les vendes, però notava que la meva carrera estava estancada i que el futur es movia cap a l'anàlisi de dades. A Wicom vaig trobar un programa 100% pràctic i professional que m'ha permès convertir-me en un expert en data analytics i machine learning.
Digitalitza't i creix professionalment. Vine a wicom.tech.
La Vanguardia, BBVA i Open Mind et conviden al col·loqui Transformar el Big Data en Salut. El dimecres 22 de maig, de 6 a 8 del vespre a la seu de BBVA, a la plaça d'Antoni Maura 6 de Barcelona, amb la participació de José María Mato, professor de recerca i expresident del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i Daniel Martín Jones, científic de dades a Client Solutions Advanced Analytics and Open Innovation BBVA. Acredita't enviant un correu electrònic a invitaciones@conferenciasl. v.com.
Ya encontré mi primer piso. Ya encontré nuestro nidito. Ya
encontré algo tranquilo.
Ya encontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Ya encontré la teva casa ja.
A RAC 1, dia lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Les 10 i 10 minuts és un tema... És que ara durant la publicitat n'estan parlant i és apassionant. O sigui, el Carles, que en aquest... Podem dir que tu tens una empresa pròpia i que tens els teus treballadors.
Empleador, sí.
Clar, tens molt dubtes de com s'ha de fer això.
Oi tant, perquè jo he establert una relació de llibertat molt àmplia i on no hi ha rigideses i on la gent pot fer teletreball en alguns moments i on la gent... Vaja, on jo no tinc ni idea. De si són o no hi són, no, o sigui, més o menys, però hi ha una flexibilitat molt i molt alta.
Hi ha una mena de relació de confiança, diguem. Vosaltres feu la feina
fet,
i feu els horaris
com vulgueu. Quan ho vaig proposar, bueno, vaig informar-ho, la reacció va ser en negatiu. Allò, no, home, no volem fer això. No, és que no és que vulgueu, és que ho hem de fer. Però la meva preocupació, i ara dels experts, més enllà de la relació que cadascú pugui tenir amb els seus col·laboradors, que aquesta és cadascuna, quina és la seguretat jurídica amb la que queda l'empleador?
Uh-huh.
Amb la que queda l'empleador? Perquè si tu tens una fórmula de col·laboració on permets el teletreball, on permets que hi hagi algú doncs, que pugui marxar sense que li continuï els dies de vacances i estigui no sé on a canvi de que la feina surti, on l'horari no, diguem, no és fonamental i hi ha gent doncs, que treballa més a la nit i al matí, doncs, no com ho fas això? Perquè en el meu cas jo crec que hi ha gent que vaja, a part perquè penso que els hi caig bé, podrien buscar feina a altres llocs i econòmicament podrien guanyar-se millor la vida. Però la gent cada vegada dona més valor també a aquest marge, a aquesta maniobra i a poder... Com ho fem això? Què hem de
I
fer?
A més a més que tothom també, a veure, no sé si això també serveix en alguns llocs on es s'utilitzi malament de forma encoberta aquesta estructura per fer mal, eh? No, dic l'estructura aquesta oberta. Hi ha llocs que si s'utilitza malament, suposo que també, com sempre, com tot, pot ser dolent. Però clar, el món teòricament va amb què? O la voluntat és que la gent tingui una mica més de temps lliure, que sigui una mica més flexible amb la seva vida, que pugui anar a comprar una mica quan vol, una mica quan... no? Que els horaris de les botigues, etc. Tot aquest és un debat que sembla que evoluciona a tota velocitat, però que va cap al camí d'intentar fer-ho una miqueta més fàcil per tothom. M'aixecava el dit la Sònia.
Sí, perquè...
Només un detall. Jo m'he arribat a plantejar a reduir la superfície de l'oficina d'una manera dràstica. Per què? No? Llavors, tot això, a mi... O sigui, ja entenc que hi ha llocs... Però jo crec que les coses s'han de fer pels que no ho fan bé.
Ja, diguem, el que passa no? És que, sense ser coneixedora en absolut de la realitat de producció econòmica, diguéssim, a Catalunya, ni a l'Estat... Però és que crec que segurament no som representatius nosaltres, o sigui, ni la teva empresa ni els nostres però... tipus de feines ja... No estic dient que em sembli bé, dic que no conec prou el detall d'aquesta llei nova, no sé si és llei, té rang de llei,
sí.
Que segurament no s'ha explicat prou bé ni s'ha adaptat a diferents sectors i diferents situacions. Perquè si d'alguna manera busca protegir el treballador, benvinguda sigui per tot el que dèiem abans, perquè hi ha sectors molt grans que només coneixes si has treballat, com posaves tu abans exemple, l'hostaleria és un, la majoria de serveis, botigues, quanta gent que treballa a les grans cadenes de botigues saben que inventaris, a fer-te anar els caps de setmana, obligar-te a treballar dissabtes i diumenges quan en principi no estaven al teu contracte, però aquests dies especials que s'obren, vull dir, hi ha sectors molt grans de producció en els que segurament aniria molt bé que hi hagués una mica més de protecció del treballador. Altra cosa és que faltarà que es detallés millor perquè hi ha molts sectors nous, com esteu dient, on sí és possible aquesta flexibilització, però no és possible qualsevol tipus de feina tampoc.
Llavors, també fàbriques que no s'ajusten a la flexibilitat.
Per això estava dient que hi ha no som representatius segurament perquè les nostres feines, tot i ser molt diferents, s'assemblen més comparat amb el ventall gran del que és la...
I després també les empreses que fan servir mà d'obra barata i que fan contractes per valor de mitja jornada, potser, quan tenen els treballadores, doncs, treballant 8-10 hores, és a dir, més del que diu el seu contracte laboral.
Em permeteu que saludi el director de la gestoria, Luis, Antoni Luis, senyor Luis, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, tenim un embolic sensacional...
Sí,
que no sé
tot
si
el que esteu dient és cert.
Tot és cert, val, totes les opcions
bé,
són vàlides.
Anàvem bé.
D'acord, perfecte. Dubte primer, Això val per totes les empreses de sense dependre del sector, de la mida, etc, etc. Totes les empreses d'Espanya?
Totes les empreses, des d'un autònom que té contractat un treballador fins a l'empresa més gran que tinguem a Espanya, aquí a Catalunya, la SEAT, totes han d'aplicar aquesta llei a partir d'avui.
S'ha donat algun input, diguem-ne, a les empreses perquè sàpiguen com s'aplica, si és que fins i tot el sistema de control, perquè clar, a veure, una persona que és un autònom i té contractada una sola persona, no sé com ha de... hi ha una aplicació, hi ha una maquinota que ha de posar a l'oficina o a casa de l'altre empleat, han donat alguna directriu?
Tot el que sabem són 10 línies que seran ampliades amb l'Estatut dels Treballadors. A partir d'aquí, en base a això, hem d'assessorar i les empreses han d'adoptar algun sistema. Sí que és cert que tenim l'experiència dels contractes a temps parcial, que ja s'està aplicant des de fa 5 anys, que s'està duent a terme aquest registre diari. I a partir d'aquí, bueno, es podria entendre que hem d'aplicar el mateix. Ara es diu, ahir es va dir, o abans d'ahir, em sembla que va sortir una nota de premsa del Ministeri, que deia que es publicarà una guia.
Correcte.
Això es podria haver fet fa uns dies enrere i no...
Es pot
no
consultar a partir de demà, ens diuen.
Jo ho estava buscant ara i encara no l'he trobada.
Sí, és... I això sí, subratllava el Ministeri que de moment, perquè això ho havíem dit també, no hi hauran sancions. És un període de gràcia teòricament excepcional, però no té dubtes d'això.
Esperem que demà la Inspecció de Treball no vagi a una empresa per el que sigui i comenci a demanar aquest registre. Jo no estaria tan segur d'això.
Clar. A veure, ara ens ha enviat un missatge fa una estona. Vaja, jo no podré llegir tots els missatges que ens estan arribant, eh? Ja ho aviso ara. Però ens ha enviat un missatge i li hem fet una trucada a un dels responsables de la Pimec que diu que posarà demà a disposició de tots els empresaris una aplicació gratuïta perquè els empleats puguin fitxar des de qualsevol dispositiu, des de l'ordinador, des del mòbil, des de la tauleta, el que sigui. Ens ho deia el director de Tecnologia i Innovació, Andreu Bru.
Solament té dos botons, entrar i sortir. Per tant, l'empresa, els recursos humans o la persona que controli aquest registre podrà consultar, fer llistats, exportacions a Excel, si li cal, i el treballador podrà consultar els seus registres horaris i comparar-lo contra el seu horari laboral.
Per tant, per tota la gent que té una petita empresa o una empresa normal, la Pimec diu que posa a disposició de tothom aquesta aplicació a partir de demà gratuïta per fer això de fixar l'entrada i la sortida. Hi ha molts missatges de molts oients que ens diuen coses i que són contradictòries entre si, és a dir, gent que està molt a favor i gent que està molt en contra. La Elisa ens insisteix, no tothom és periodista, no tothom es dedica al sector de la comunicació ni dels serveis dels que som aquí a la taula, que és veritat. Diu, molta gent treballa 8 hores o té un contracte de 8 hores d'entrar i sortir en el seu lloc de feina i s'han de controlar les hores de més perquè hi han molts abusos en aquest sentit. I això és veritat. També l'Albert ens diu, que treballa en un hospital, als hospitals els metges no és viable la nova llei de fitxar. No fem dònuts, diu. El Tomàs diu, el registre és horari és pels treballadors per compte aliena. No sé si és això és així, senyor Lluís.
Sí, 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 sí.
Això és sempre així, eh? Aquest sistema que ens ensenyava el senyor de la Pimec, en Andreu Bull, és de les coses que poden ser més efectives en una situació així?
Jo crec que a cada empresa hi ha moltes aplicacions, hi ha molts sistemes que es poden buscar, Amazon hi ha aparells, cada empresa ha de mirar què és el que més li serveix i que més s'adapta a la seva mida d'empresa. Hi ha diversos sistemes. Fins ara també, fins i tot amb els contractes de temps parcial, les empreses més petites fan servir un full, complen dia a dia els treballadors. El lloc diu que això no sigui possible a dia d'avui. No sabem què dirà aquesta guia.
Quan parlem d'hores extres, clar, estem al segle XXI i hi ha una cosa que passa molt sovint, que és que interromp la teva vida personal al telèfon mòbil o al correu electrònic.
Sí, jo volia aclarir una cosa de tot això que estàveu dient,
sí,
i tal, periodista, això que heu dit. A veure, per conveni, els convenis col·lectius regulen un determinat d'hores l'any. Cada sector, per contracte laboral també, el contracte diu unes hores. Per més que treballeu avui 12 hores, al final de l'any, qualsevol persona haurà de treballar les 1.750, poso per exemple, que regula el seu conveni. I això és el que ve a controlar, això. Que no es facin ni 1.900, bueno, si se'n fa 1.300, doncs l'empresari, doncs, aquí ja és cosa d'ell. Clar, fins i tot el teletreball que parlàvem abans, aquesta confiança que estem al treballador, sí, però el que es busca és que aquest treballador des de casa al final de l'any no faci 2.000 hores. Això és el que s'està buscant. I sí que és cert que potser aquest sistema de control no s'adapta a tots els tipus d'empreses, però potser falta un canvi de cultura, no? De conciliació de la vida laboral i familiar en aquest país, i a partir d'aquí potser això no seria, aquest control exhaustiu de tot el treball no seria necessari en tots els sectors, en alguns sectors sí.
Parla de sectors, quins són els sectors que tenen més frau en aquest sentit d'hores extra i...
No, jo no parlaria de sectors amb frau, jo parlaria d'empreses. Però jo em referia, ja no a un frau, em referia al sistema, que a quins sectors, com deia ara el periodista, potser despatxos,
sí.
Que sí que s'estableix, o el teletreball, que aquí sí que hi ha aquesta flexibilitat, hi ha altres que no existeix aquesta flexibilitat. Ha sortit, em sembla que heu parlat de restauració, de restaurants.
Sí.
Bé, sí que es poden fer hores extres, divendres, dissabte, diumenge, val, però la setmana següent s'hauran de compensar. El que diu la llei és que un treballador no pot fer més de 80 hores extres l'any, això ho diu la llei. I les hores extres...
80 a l'any?
Sí, una altra cosa, sí, que no es poden pagar aquestes hores. Les altres...
80 són com si treballéssim dues setmanes seguides.
Sí, 80 hores... Sí, en tot l'any, no es poden superar d'aquestes 1.750 hores que diu un conveni que ha de treballar un treballador de jornada completa, 1.750 és un exemple. Durant l'any no es poden fer 80, es poden fer 80 hores extres de més, però no, ja no es pot superar. A la resta s'haurien de compensar, o s'han de compensar.
Mm-hmm. Amb vacances,
per exemple. Ara em direu que això no... Sí, exacte, dies de descans.
Mm-hmm.
Ara em direu que això no és així.
Sí, no, crec que no és ben bé així, però o segur que hi ha molts sectors o moltes empreses que no és així. Clar, la llei no sé si ho estableix això. Consultar el mòbil, un WhatsApp d'un grup de feina, compta com a hores extra?
És treball efectiu. Si estàs treballant, és treball efectiu. Per tant, sí, des del moment que consultes el correu al cap de setmana, estàs treballant. Jo crec que hauria de computar i tant.
Però això llavors com és aquesta aplicació, engegues, apretes el botó aquells 10 minuts o 15 minuts o 20 minuts o dues hores que estiguis,
sí, exemple, pam, sí.
I ho afegim. Clar.
Sí, per exemple, sí. Des del mòbil, des de casa, pots aplicar, sí, o entres a l'ordinador, o del telèfon mòbil que també aquesta aplicació que dèieu, sí.
Des del seu punt de vista i del coneixement del sector com a gestor, senyor Luis, estava justificada una llei així precisament, com ens diuen molta gent, per als abusos de determinades empreses de la qüestió de les hores extres?
No està justificat el que deia, entenc, la globalització, que per tothom s'hagi aplicat aquesta llei sense unes directrius clares, sense un reglament que expliqui què hem de fer. Jo crec que no estava justificada i amb la premura que s'ha fet. Ara, una altra cosa és cert, que sí, que hi ha sectors, que, o empreses més que sectors, que s'abusen i, per tant, sí, s'ha d'actuar contra això.
Aquestes dades, perquè aquestes dades del registre d'entrada i sortida, qui pot tenir accés? Perquè tornem al món de les dades. L'empresari, diguem-ne, que les pot anar consultant, qui té accés?
Evidentment, l'empresari és qui ha de controlar, tenir aquest control del registre horari. El treballador individualment li pot demanar al seu, evidentment, i els representants dels treballadors de l'empresa també tenen accés a aquest registre.
La inspecció, diguem-ne, perquè ara el Carles deia, jo com a empleador no sé ben bé com ho he de fer, no? Però ell deia, però clar, qualsevol dia pot aparèixer un inspector de treball i et diu, pam, 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 això s'està fent o això no s'està fent. Hi ha prou recursos, diguem-ne, de l'administració per afinar ara també en aquesta qüestió amb la de les hores d'inspectors de treball?
Ja s'està fent. Amb els contractes a temps parcial ja portem 5 anys que s'està fent això per l'inspecció. I la inspecció, quan es presenta a una empresa, pues ja demana el que s'estigui portant aquest registre en els contractes a temps parcial. A partir d'avui ja demanarà el registre dels temps parcial i dels temps complets.
Ja, la multa no sé si sap de quan és exactament les empreses que no la facin.
Es diu que serà una infracció greu i per les infraccions greus la sanció va dels 626 als 6.250 euros. Fins i tot deien l'altre dia que aquest 6.250 potser seria poc per segons quina empresa. No sé si la inspecció s'atrevirà a sancionar els 626, però per cada treballador. Llavors hauríem d'anar en compte a l'empresa que digui que ell no adopta, que li sortiria més a compte no implementar-ho.
Oh, és que aquí és on anava. Pot ser que per una empresa d'una certa importància, 6.000 euros no siguin gran cosa, i digui, doncs nosaltres no ho implantem?
Sí, però si aplica, que no ho sé, que no ho sé, no ho sabem. Si aplicaria una sanció de 626 euros per cada treballador que no porti registre de jornada.
Li volíeu fer alguna pregunta d'aquesta qüestió?
Sí, jo la pregunta és més des del punt de vista de l'empleador, diguem. O sigui, si això no es porta estrictament, també entenc que pot tenir conseqüències en cas en que hi hagi, doncs, un conflicte entre treballador i empleador que acabi als tribunals, per exemple.
Evidentment, sí. Estem parlant de la inspecció de treball, però això també s'intenta que sigui una ajuda per al treballador que pugui reclamar les hores extres que està realitzant. I estem parlant de les hores extres, però també d'incompliments en quant a descansos setmanals, a descansos entre jornades...
Clar, però en l'exemple que posàvem abans, per exemple, d'algú que pugui fer això, que cada vegada que entri a l'ordinador, doncs hagi de posar, i el mòbil hagi de posar que ara treballo, ara no treballo, tal, clar, les possibilitats de tergiversar la informació són altíssimes, diguem, no? I això està basat en la confiança. Si llavors el registre, doncs el que queda és el que queda, i en una situació, doncs, de magistratura, resulta que el que porta el treballador és un registre que vulnera la norma, però que no, que és molt difícil de controlar. Vaja, ho dic des del punt de vista de fins a quin punt es pot controlar la veracitat, sobretot en aquelles feines que no requereixen de presència física.
Parlàveu de la confiança fa una estona. S'haurà d'estar la confiança i evidentment, suposo que algun altre control de la feina feta portarà l'empresari de la persona que estigui treballant des de casa, i que correspongui amb la feina feta i la feina i les hores registrades.
Clar, però, per exemple, en les feines per objectius?
Haureu de comprovar que aquests objectius es compleixen amb les hores que diuen. Però és que, torno a dir, tenim que anar... Sí, no està previst, evidentment, a la legislació el que s'està basant és que en unes hores determinades de feina, que la productivitat d'aquestes hores siguin unes o siguin les altres, això no està regulat. El treballador ha de treballar unes hores determinades, les que té pactades en el contracte. Si durant aquestes hores no treballa prou, doncs se l'haurà de sancionar. Però el que no es pot fer és superar les hores a l'any. Sí, és una norma que només es basa en les hores treballades.
Clar, tothom es posa en els pitjors escenaris, no? Hi ha un oient també que diu sobre aquesta relació de confiança. Què passa si un treballador es queda a treballar entre cometes, moltes cometes, perquè vol, voluntàriament, i les apunta, i llavors les reclama l'empresa que li pagui, tot i que efectivament està al seu lloc de feina, però en fi, està allargant horari de forma barroera, diguem-ne. Això també es pot, clar, perquè això sí que depèn ben bé l'horari de treball del treballador, que entra i diu, mira, com que ara em controles les hores extres, estem posant tots els casos, totes les possibilitats.
L'empresa ha de controlar tot això seria sancionable quan el que fer una feina mal feta, que no treballar prou, tot això entendria que seria una infracció, una falta del treballador, es podria dir com a mínim de transgressió de la bona fe contractual que està regulat a l'Estatut dels Treballadors.
Sembla que no haurem de parlar molt. Senyor Toni Lluís, moltíssimes gràcies.
Bon dia, gràcies.
Bon dia. A les 10:28 minuts... Uah.
Sí. No em surt
una altra expressió que uah, perquè tinc la impressió que anem tots, però a cegues completament, a una qüestió que està en vigor des d'avui, que té les seves sancions, que pot afectar no només grans empreses, que mira, al final el que dèiem, no? 6.000 euros, potser una gran empresa li és igual. Per una persona que té empleada una altra persona, no, t'asseguro que no és igual, és moltíssims diners. I efectivament segur que té la seva part bona, que és tots aquests treballadors que reben abusos de feina, que els demanen fer feina i que no els hi paguen les hores extres, i que efectivament s'haurà de començar a controlar.
Bueno, la qüestió és la base del problema és per què els contractes han de ser per hores, i no totes les feines van per hores. Llavors aquesta és la gran discussió que hi ha. La intenció de la llei està claríssima, és protegir la gent que els exploten amb bones lleis. Això està clar. L'altra cosa és com es farà el control, i l'altra cosa és que tenim un problema de base, és que tot va per hores. Hi ha feines que no van per hores, hi ha feines que van per resultat o van per objectiu, llavors, ni tothom té que cobrar hores, evident. O sigui, inclús dintre d'una mateixa empresa hi ha una gent que treballa per hores i una gent que treballa per càrrec i cobra per càrrec i no pot reclamar hores. Vull dir que, és veritat que nosaltres podem vivir en un món en què tot això només hi veiem les dificultats d'aplicació. La majoria dels treballadors no n'hi deuen veure cap de dificultat d'aplicació. Els que treballen amb treballs, diguem-ne, analògics, per entendre, el que treballa en una empresa de cadena no té cap de problema per veure l'aplicació d'això. Nosaltres n'hi veiem més, però és que nosaltres poder les nostres feines i la de molta gent no va per hores, va per objectiu.
Clar, però un lletrat, un despatx d'advocats.
T'asseguro que compten les hores.
Escolta'm,
sí,
clar que les hores.
Aquests sí que compten les hores.
Els clients, de facturar els clients, sí.
Sí, clar.
De facturar els clients, sí. Les hores dedicades,
sí.
Si t'endús el cas a casa i el segueixes treballant i el segueixes rumiant, o sigui, al final, jo, quan li deia des del punt de vista de l'empleador, és, si hi ha... Jo crec que aquí entrarà una picaresca, sobretot per les noves feines, eh? Mm-hmm. Per les noves feines. Jo crec que la picaresca ha arribat, diguem. I direm que comencem a una hora i que acabem a una altra i no hi sortiran els números rodons. A cada final d'any tothom haurà treballat 1.750,33 hores, que és el que diu el conveni.
A mi em sap greu, això, però jo no crec que porti cap picaresca això, nova, Carles. Jo crec que la picaresca ha estat sempre i que aquestes lleis són necessàries, segurament, haurien d'haver estat millor dissenyades, però que continua faltant una cultura i una educació en drets laborals. És a dir, mentre continuï havent-hi gent que se n'aprofiti i que no estigui prou sancionat ni mal vist socialment, i mentre continuï... som tots, eh? El treballador al final ets una formigueta i aviam qui és el que se la juga, es juga una feina per posar-se davant de qui li dona la feina dient no passo per aquí, no? No ho fem perquè tots necessitem la feina. Però vull dir que aquestes lleis segurament són necessàries, però la picaresca continuarà estant mentre no sigui fortament condemnada socialment. O sigui, mentre qui estigui explotant algú no senti que realment se la juga.
2:15 del matí i un minut, ho deixarem aquí amb, vaja, molts, jo crec que continuen tornant els mateixos dubtes que teniu abans això ho haurem de veure com s'aplica en el temps. Sara González, Carles Fernández, Sònia Dolç, Jordi Mercader, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Gràcies. Via Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1.
A Comercial Vilavila fa 40 anys que som concessionari oficial de Ford.
40 anys? Que fort!
Sí, sí, però saps què és més fort encara? El preu que tenim aquest mes pel nou Ford Focus ST Line.
Que fort!
Vine a veure'ns a Granollers o Sabadell i descobreix-lo. El més fort ho trobaràs a Vilavila.
Cotet, professionalitat. Cotet, atenció personal. Cotet, innovació. A Cotet, des de 1902, tenim una única prioritat, els teus ulls. Perquè la salut visual no val aventures. A Cotet, òptiques i audiologia, garantim la màxima qualitat en ulleres graduades des de 89 euros. Consulta el teu centre més proper a cotet.com.
Cotet, esclar. A Opel fem 120 anys fent-ne de la innovació tecnològica un estàndard en tots els nostres models. Per celebrar-ho, arriba la gamma 120è aniversari. Emporta't un Opel amb el millor equipament i aprofita les nostres condicions especials. Opel, nascut a Alemanya, pensat per tothom.
Opel Masternou Motor Reprise Barcelona. Més a masternou.net.
Del 5 al 12 de maig, ruta enogastronòmica a Sant Cugat i show cooking al cap de setmana.
Degusteu els tastets que ofereixen els establiments de la ciutat i voteu el que més us agradi.
Més informació a santcugat.cat.
Ruta organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat i la Fundació Sant Cugat Actiu, en col·laboració amb Sant Cugat Comerç i la Diputació de Barcelona.
Sant Cugat, ve de gust.
Vinguin i gaudeixin del primer Saló de l'Automòbil de Barcelona amb els millors models de Ford.
A Ford portem 100 anys presentant els nostres cotxes al Saló de l'Automòbil de Barcelona i volem continuar uns altres 100 anys més. Visita'ns de l'11 al 19 de maig al nostre stand de Ford, descobreix la nostra gamma i aprofita't d'unes condicions irrepetibles.
Vine a provar el nou Evoque amb etiqueta eco amb benzina i dièsel a Donai Barcelona. I per la compra et regalem un pack d'accessoris valorats en 500 euros. Més informació a donai.landrover.es. Donai, el teu concessionari Land Rover a Barcelona. Diputació Cantonada Llúria.
Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
10:34. Aquesta setmana hem conegut una història d'aquelles que deixen amb la boca oberta. Un equip que treballa en una fossa comuna de la ciutat de Palència ha trobat l'esquelet d'una mare afusellada durant la Guerra Civil, però la sorpresa és que al seu costat, a l'alçada de la mà, hi van veure en perfecte estat de conservació un sonall infantil. 80 anys després encara es treballa desenterrant, identificant cossos, intentant tornar-los una dignitat que també va quedar enterrada amb ells sota terra, amb coneguts i amb desconeguts, amb anònims i amb famosos. Pensem, per exemple, en les restes del poeta de l'Or, del que vam parlar ara fa unes setmanes aquí al programa. El Víctor Fernández, el periodista que lidera l'equip de recuperació de Lorca, ens explicava que tant la Junta d'Andalusia com el Ministeri de l'Interior es neguen a excavar 20 centímetres, tan sols 20 centímetres que creuen que amaguen les seves restes en un parc públic de Granada. Ens ho explicava així.
L'any 1986 es fan unes obres per convertir allò en un parc en memòria del Lorca. Fent les obres surten una sèrie de restes humanes. En lloc de cridar a la Guàrdia Civil, al jutjat de guàrdia, el que sigui, els treballadors el que decideixen és ficar aquestes restes en un sac i són enterrades allà il·legalment.
Què li demanàveu vosaltres a la Junta d'Andalusia?
Doncs demanàvem, primer, poder passar el georradar amb calma en dos punts concrets i després obrir.
De quina profunditat?
20 centímetres. El que passa és que també l'informe del Ministeri és secret. No es pot consultar.
No es pot consultar.
Però un és periodista i sabem que no han passat els radars per cap dels dos punts concrets que nosaltres assenyalàvem.
En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 Tomás, te vas, te vas.
Avui tenim la gran sort de poder connectar amb el País Basc per parlar amb una de les persones que forma part d'aquest Dream Team de la recuperació de les restes de Lorca i que tenen ara mateix la feina aturada per la Junta d'Andalusia i pel govern d'Espanya. Es diu Francisco Echeverría i és antropòleg forense, metge especialista en medicina legal i forense i docent a la Universitat del País Basc. Ell va néixer a Bessain, a un petit poble de la província de Guipúscoa, però s'ha mogut allà on ha calgut per investigar alguns dels casos més coneguts dels últims anys. Tant a Espanya, per exemple, ell va investigar i va tractar en l'equip que va descobrir les morts de Lasa i Zabala, o el cas de José Bretón, o els milers de torturats i assassinats durant la Guerra Civil i el franquisme, com també la resta del món, amb la mort de Víctor Jara, amb la de Salvador Allende, o les de milers de soldats de les guerres napoleòniques. És una autèntica autoritat a nivell mundial. Agraïm l'assistència tècnica, per cert, de la cadena SER, de Ràdio Sant Sebastián, i la del seu tècnic, David Sánchez, per poder saludar a aquesta hora del matí el nostre convidat. És en Francisco Echeverría. Paco, bon dia, buenos días, según on.
Buen día, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, sí.
Tengo que reconocerte que cuando Víctor Fernández nos visitó el programa, esto que oíamos ahora, y nos explicó que a día de hoy el Ministerio de Justicia ha dado carpetazo a la localización de los restos de Lorca, nos quedamos muy sorprendidos. Yo no sé si ves a día de hoy imposible que la Administración acceda finalmente a seguir buscando a Lorca.
No, yo creo que eso se volverá a activar. Y digo volverá porque ya han existido otros intentos muy serios y quizás todo, además de ser difícil, tiene el antecedente del fracaso de los intentos anteriores, donde se hizo un esfuerzo humano y hasta económico con hipótesis muy serias que quedaron en nada. De tal manera que entonces esto también ha desanimado a otros y a algunas instancias, y si en este momento no hay más actividad sobre el particular, más bien yo creo que es por la situación concreta que vivimos, las elecciones, porque resulta que había una Dirección General de la Memoria Histórica que ahora mismo se ha desactivado en cierto modo a la espera de ver cómo se configura la situación del nuevo gobierno, etcétera, pero tendrá continuidad.
Pongamos que algún día lo conseguís y se reactiva el proyecto y digamos que esos 20 centímetros que decía Víctor Fernández los conseguís salvar. ¿Cuál sería tu trabajo, Paco?
Bueno, en el equipo siempre tenemos una distribución de tareas, esto es lógico, ¿no? Y además es que es competencia de distintas disciplinas. Por una parte están los historiadores que van por delante. los historiadores generan informes preliminares de carácter documental, a veces con la recogida de testimonios, etcétera, y con esa información preliminar previa se plantea luego la prospección, la búsqueda. La búsqueda también se hace de la mano de arqueólogos, con aparatos y sin aparatos, con sondeos y con pequeñas intervenciones arqueológicas. Y luego llega un punto concreto en que si aparecen los restos, ahí uh-huh. es donde intervenimos nosotros. Uh-huh. Hasta esa fase entonces permanecemos un poco a la espera, como pasa en cualquier otra exhumación, y sin embargo, si realmente y en ese punto concreto ahí aparece una bolsa, un saco, pues resultará que ahí tendremos que ir no solamente al análisis del laboratorio, sino estar presentes en la propia exhumación y finalmente pues hacer un contraste a análisis genéticos, pero que previamente también tiene un estudio osteológico en el laboratorio para caracterizar los restos, inventariarlos, saber el número mínimo de individuos, hacer los primeros perfiles que luego sirven en esa orientación genética para hacer quizás las confirmaciones. Sí. Tan relevante, por cierto, es establecer la identificación como establecer la causa de la muerte. Y obviamente, pues si existen disparos, como se interpreta aquí, pues eso hay que apreciarlo en la osamenta y uh-huh. también es algo importante en el informe final.
Paco, desde tu punto de vista, decía al principio que eres una autoridad a nivel mundial, porque entre otras cosas has trabajado en algunas de las exhumaciones de cadáveres o de identificación de cadáveres trascendentes para la historia mundial, es decir, de Víctor Jara, de Salvador Allende, o en territorio español, la Seizabala, por ejemplo. Sí. Claro, yo, habiendo trabajado en otros sitios del mundo, te iba a preguntar, porque ahora me gustaría preguntarte sobre el caso concreto de España. ¿Hay algo diferente aquí en la gestión, digamos, de los muertos de guerras o de muertos de dictaduras, sí. de lo que puede pasar en otros sitios de Occidente, digamos?
Sí, sí, sí la hay, claramente. O sea, llevamos en este momento como 18 años tratando esta cuestión concreta de lo que es el desaparecido enterrado en una fosa clandestina, esto es en el monte o en una cuneta, ¿no? No digo personas que les han fusilado, les han inscrito en el registro civil y les han enterrado en un cementerio, sino los otros, los que entran en el concepto de detenido, hecho desaparecer. Uh-huh. Delito que no prescribe, que Naciones Unidas pues tiene muy claro lo que significa esto. Pues muy bien, cuando hablamos de estos ejemplos entre nosotros, pues se levantan ampollas, por decir algo. Salen los fantasmas que hemos tenido los que vivimos aquel tiempo final de la dictadura. Hay quienes utilizan frases vulgares y ordinarias como que esto divide a los ciudadanos o que esto reabre heridas, cosa que ya se ha estudiado, con 18 años de experiencia ya lo hemos medido y no es así en absoluto, sino exactamente todo lo contrario. Nos falta destacar el valor pedagógico que tiene esto para reconocer que las guerras siempre provocan esta serie de desastres, etcétera. Y con todo, nosotros como técnicos podemos ir a otros lugares del mundo con toda naturalidad, entre comillas, para uh-huh. plantearse esas cuestiones y aquí, sin embargo, parece que somos gente antisistema o que queremos provocar algún tipo de involución. Bueno, quizás también hemos logrado poco a poco ir convenciendo a unos y otros. Hay que recordar que el movimiento de la memoria histórica es un movimiento civil, que no está dirigido por ningún partido político, afortunadamente, y que luego se han ido sumando pues distintas autoridades, más o menos con complejos de culpabilidad. Uh-huh. Ese complejo de culpabilidad yo no estoy exento de él, es decir, el complejo de culpabilidad también lo tienen las universidades a las que yo pertenezco, los profesores, los funcionarios públicos.
¿Complejo por qué?
Pues porque no hemos estado a la altura de las circunstancias, porque no supimos, no quisimos, no sabíamos cómo enfrentar una cuestión concreta que tiene que ver con los desatendidos, por decir algo, de la dictadura franquista, uh-huh. por aquellas injusticias nunca atendidas, desatendidas, y que por lo tanto ni siquiera son oficiales. Esto es tan increíble.
¿Pero creéis que eso es derivado de la transición, digamos?
Claro, sí, es el modelo de transición, que una vez que ya reposan las cosas, ya hemos entrado en Europa, ya tenemos una democracia homologada, se podría haber planteado desde luego con mucha más altura. Uh-huh. Pero es que esto es tan increíble que cuando nos preguntan cualquier profesional de las ciencias forenses cuál es el número de víctimas a través de un censo que fueron asesinadas, no se puede responder. No hay un censo oficial. Olvidémonos de la fosa del ADN y de la complejidad del laboratorio. Y ahora hablemos del censo de
una
víctimas.
Lista.
Una lista, un censo de víctimas que sea oficial. reconocido con sentencia judicial o por resolución judicial o por decisión de las instituciones democráticas. Pues ni siquiera el censo lo tenemos hecho.
Y en todo eso aún estamos hablando de Franco, de otra exhumación, digamos. ¿A ti te gustaría estar el día que se haga la exhumación, teniendo en cuenta tu trabajo, digamos, ¿no?
Mira, si hay otra fosa que abrir en el monte o lo que sea, diré que no. Si no tengo nada que hacer, diré que sí. Estar no me causa ninguna especial emoción. No creo ni siquiera que sea invitado. Yo tuve la oportunidad en Pamplona de exhumar la cripta donde estaban Mola, Sanjurjo, etcétera, que es una cosa microscópica en comparación con el Valle de los Caídos. Fue una noche interesantísima, como hicimos allí la tarea, con los familiares delante, con responsables de la iglesia delante, del Ayuntamiento Democrático de Pamplona, etcétera. Fue, sí, una experiencia más. Pues quizás no supera lo que puede ser estar en Soria, en el monte, en una fosa, con un solo individuo, donde tienes allí a las hijas, por ejemplo, y donde te dicen o se plantean cómo hubiera sido su vida si no hubieran asesinado a su padre, ¿no? O sea, todo eso es, en lo personal, mucho más enriquecedor que estar presente, si se lleva a cabo o no, el 10 de junio, no lo sé. La exhumación de Franco.
Paco, desde ese punto de vista, ahora que entrabas en el Valle de los Caídos, me acuerdo que vino al programa hace unas cuantas semanas un familiar de víctima de la Guerra Civil, que contó la historia, que debe ser a centenares, porque en toda España, que a su abuelo le robaron del cementerio donde estaba en Lleida, en este caso, y se lo llevaron al Valle de los Caídos y no lo dijeron a nadie. Y lo descubrió hace 5, 7 o 10 años mirando una lista que se publicó en una revista. Estamos hablando, supongo, de miles de personas que están llevando flores cada año a las tumbas de sus abuelos o abuelas y no saben que el cuerpo no está ahí.
Sí, eso por una parte. Y en segundo lugar, es que esto tuvo que ver con que Franco, que hizo su propia propaganda de guerra a propósito de cuántos muertos tenían en su lado, cuando finalizó la contienda y años más tarde descubrió que eran menos de los que habían dicho. Y cuando se decidió construir el mausoleo del Valle de los Caídos, pues se llevaron particularmente a los muertos por Dios y por España, y para engrosar las listas se recuperaron también restos que no tocaban, al menos con el permiso de los familiares. ¿Y cuál será entonces el escándalo final? Pues que hayan asesinado a tu padre y que resulta que años más tarde, hace bien poco, porque hemos tenido acceso precisamente a esos listados, porque nunca antes se había podido saber exactamente de qué pueblo se enviaron los restos, donde se descubre que además también se llevaron restos de familias republicanas, lo cual ha encendido el ánimo de estos familiares que han dicho, para empezar, que le saquen a Franco de allá, porque no aguantan que pueda estar encima el padre asesinado en el mismo mausoleo donde está Franco.
¿Son públicas esas listas?
No, sí, en este momento sí, son accesibles.
¿A través de dónde?
Bueno, yo no sé si están todas colgadas en Internet. Nosotros las tenemos, pero han corrido de mano en mano a través de todas las asociaciones de memoria histórica. Y yo creo que es una cuestión que, consultando entre especialistas, enseguida se puede saber de qué municipio enviaron restos. A veces ponen no identificados, por ejemplo, de la batalla del Ebro, naturalmente se llevaron muchos restos de personas que no saben ni quiénes son. Pero en otras localidades sí se sabe quiénes son exactamente, y es por lo que algunas familias se han enterado que el padre, el abuelo, el tío mayor, etcétera, pues por si faltaba algo, ¿dónde está enterrado? Y en un lugar tan simbólico del fascismo como puede ser el Valle de los Caídos.
Estem dient que estem parlant amb Paco Echevarría, que és una eminència mundial és antropòleg forense, és metge especialista en medicina legal i forense i professor a la Universitat del País Basc, i deia que és una eminència mundial perquè ha participat en una pila de projectes de grans personalitats a l'hora d'exhumar-los, d'identificar cadàvers, no? Hay un proyecto que llama mucho la atención, claro, estábamos hablando de Lorca hace un momento, claro. Claro, más de 80 años después no se sabe dónde está el principal poeta de la historia de España, ¿no? El caso de Cervantes, sin ser exactamente lo mismo, no se sabe dónde está el cuerpo de Cervantes, ¿verdad?
Bueno, se sabía en qué iglesia había sido enterrado, en la iglesia de un convento, entre otras de las madres trinitarias, porque fue la orden trinitaria la que pagó el rescate de Cervantes cuando estaba preso en Argel.
Estamos hablando de Madrid, ¿eh?
Estamos hablando de Madrid, sí. Estamos hablando del centro de Madrid, el barrio de las Letras, un lugar donde está todavía el convento.
Plaza Neptuno.
Ahí al lado, efectivamente. El caso es que allí se sabía que fue enterrado en ese lugar. Hasta tal extremo que hay una placa que dice, aquí fue enterrado. Pero lo que ocurre es que se hicieron obras en el edificio, en la primitiva iglesia, en la segunda iglesia, y no se termina de saber que si concretamente en algún punto podían estar los huesos, por decirlo, los huesos, que significa destacar a la persona y a su obra. Bueno, hicimos la investigación, yo creo que eso no se comprendió, tengo que hablar claro, en España no se entendió qué investigación,
¿Por qué
no? O sea, la gente pensó que esto es una cosa menor, insignificante.
Que no era útil.
No tiene ninguna utilidad. Eso en Inglaterra por Shakespeare no dirían lo mismo jamás. Y por Molière en Francia no lo dirían nunca. Y por Dante en Italia tampoco. Pero aquí esas cosas que hacen como gracias, hacen chistes enseguida y tal. Bueno, la cuestión está en que con la misma metodología, con un equipo muy cualificado, donde había gente en el equipo también de Cataluña, hicimos una investigación y nosotros llegamos a la conclusión de que en ese edificio del convento, en el subsuelo de la iglesia, y más concretamente en el suelo, a un metro y pico de profundidad, donde nos apareció un cajón con una serie de restos, nosotros interpretamos que ahí estaba Cervantes, su mujer, un sacerdote, un niño y otras personas. ¿Y por qué digo esto? Porque se sabe históricamente, por la documentación del propio archivo de las monjas, cómo se trasladaron los 16 primeros enterrados en la primera iglesia a la nueva iglesia, y se sabe hasta lo que se le pagó a un albañil por ocuparse la tarea, con el inconveniente de que los restos fueron llevados todos mezclados y que había una fragmentación extraordinaria. Así que nosotros hemos dicho, creemos que hemos encontrado a ese grupo de personas que fue trasladado en una fecha concreta, 80 años después de que muriera Cervantes, de una iglesia a la otra. Ahora, efectivamente no tenemos la prueba del ADN.
¿Por qué no habéis podido llegar hasta ahí?
Claro, porque los restos no estaban individualizados. Claro. Esto es lo importante. Nosotros esperamos encontrar a un individuo de 60 años, varón, que tuviera en la boca 6 dientes o menos, porque Cervantes se describió a sí mismo antes de morir y le quedaban solo 6 dientes, y donde hubiéramos querido interpretar la patología en la extremidad superior izquierda, que por cierto no era manco, tenía el brazo anquilosado, como consecuencia de las heridas por arma de fuego por las que estuvo hospitalizado 2 meses. Y tenía el brazo atrófico, feo, arrugado, con cicatrices, y como insulto le llamaban el manco de Lepanto.
Sí.
Es decir, ya sé que esto es una cosa un poco forzada de la perspectiva de la antropología forense, pero todo tiene sus limitaciones.
Paco, claro, estamos hablando de un cadáver que tiene 400 años.
Sí.
¿No está destrozado completamente eso ya?
Bueno, puede ocurrir.
¿Lo podéis interpretar?
Sí, puede ocurrir o no. De hecho, está muy fragmentado. Pero todo depende de las condiciones del enterramiento. Es decir, en las zonas de bosque, del norte peninsular, las Asturias, Navarra, etcétera, donde hay mucho arbolado, si los enterramientos son en zonas de bosque, las raíces de los árboles destruyen casi por completo el esqueleto. Y sin embargo, en otros lugares, como hemos hecho exhumaciones en Aragón, nos hemos encontrado con que las víctimas tienen la ropa puesta, y en el bolsillo del pantalón hemos encontrado trozos de periódico que llevaba la víctima en el bolsillo, que hemos podido leer nosotros.
Increíble.
En algunas fosas hemos encontrado los cerebros perfectamente conservados. O sea que todo depende de las condiciones medioambientales. Tan fáciles que se destruyan 2 años como que puedan los huesos durar miles de años.
Déjame poner otro ejemplo.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.
En el 2009 participas en la exhumación y la autopsia de los restos de Víctor Jara,
el
cantautor de Chile, asesinado durante el golpe de estado de Pinochet en el 73. Es un caso de impacto mundial y que además creo que te toca de cerca, porque tú a Víctor Jara le escuchabas, digamos.
Claro, es que me has dado en el corazón poniendo esta canción, ¿no? Porque esa es la canción de mi juventud, cuando quieres posicionarte ante las cosas que te rodean, ¿no? En la etapa universitaria, tiempos precisamente del final de nuestra dictadura, donde en Chile inauguraban otra, qué desgracia, ¿no? Y me das en el corazón porque Víctor Jara me resulta entrañable, tuve esta oportunidad, y hombre, cuando ves los restos de Víctor Jara, los tienes en la mano, y ves su cráneo característico, el rostro, los dientes, la mandíbula fuerte, era un hombre fuerte.
¿Qué tiene de característico?
Te emocionas. No, pero te emocionas porque le recuerdas cantando, le recuerdas que llegaba a las personas, o sea, que era conocido muy lejos de donde él vivía, que era profesor de la universidad. O sea, se produce una serie de enlaces en los que incluso en la canción Te Recuerdo, Amanda, cuando habla de 5 minutos, los 5 minutos de la vida, 5 minutos en nuestra vida de emoción, cuando amamos o cuando odiamos, los 5 minutos antes de morirnos, los 5 minutos en que vemos nacer a nuestros hijos, La vida es eterna en 5 minutos. Y no solamente eso, sino que está hablando de su padre y de su madre. Porque Manuel es como se llamaba su padre. Y Amanda, su madre. Esto yo lo vi cuando tuve los papeles originales de lo que era la cédula del nacimiento. Entonces entendí la canción. Está hablando de sus padres y en el fondo son como los míos. Cuando Amanda va a buscar a Manuel a la fábrica y le lleva la comida, pero si esa es mi historia de infancia. Si yo soy un guipuzcoano que pertenezco a una sociedad trabajadora, con el mundo de las fábricas, donde he visto a los obreros, a todos los padres de mis amigos en el colegio, eran trabajadores, obreros como el mío. ¿Y cómo se iba? Y llevamos nosotros también a veces la comida con los turnos que tenían. Es que la canción me llega por los cuatro costados. Y la verdad es que fue emocionante y también triste no solamente ver la osamenta inerte, que ya no canta, que ya no te emociona, ¿no?, encima de una mesa, sino ir al sitio donde le torturaron, porque esto se hizo oficial y fuimos con los jueces.
Bueno, le hicieron de todo, a Víctor de Jara le hicieron de todo antes de matarle.
Sí, y eso se sabe por muchos testimonios también, pero estuvimos en la instalación deportiva. Fíjate, en los camerinos de los equipos de baloncesto, de balonmano, y además los camerinos de los árbitros, para hombres y para mujeres, que hay allí, anexo a la pista, ¿no? Allí es donde montaron las oficinas para torturar. En una de ellas estuvo Víctor Jara. Y cuando entras en ese hueco, en ese espacio también, que está en cuanto a las paredes, con una decoración equivalente y un suelo igual, ¿te imaginas a Víctor Jara? Que no podría comprender cómo se produce esa involución en un país. Y que le van a asesinar y van a echar el cadáver en las calles. Va a acabar en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Santiago de Chile. Y un trabajador, un operario de la propia morgue, donde se hacen las autopsias, se dio cuenta, pero si este es Víctor Jara, el cantante que conocemos todos, y así pudieron avisar a la mujer, y así se le hizo un entierro a escondidas casi. Por eso la importancia de esta tarea en Chile, cuando ahora los casos sirven, no para generar un informe para expertos y científicos, sino sirven para reconocer la injusticia. Y cuando se hace un funeral, y tú ves que en el funeral y la entrega de restos, en esa inhumación ya correcta, está la presidenta del gobierno al frente. No un subsecretario enviado, amigo de no sé qué. No, la presidenta del gobierno hace presencia en esa entierro. Y bueno, todo esto yo lo viví de cerca y la verdad es que ahí tenemos bastante que aprender.
Claro, en ese sentido no es tan diferente la historia de Víctor Jara como la de Lorca, ¿no? Muertos a manos de los fascistas claro. En su país, dos grandes referentes culturales del país y el diferente trato que ha recibido uno y otro. También participaste en el análisis de los restos de Salvador Allende, del presidente de Chile, sí, con el golpe de Estado. Además, muy interesante porque el estudio finalmente concluyó que Allende no había sido asesinado, exacto, sino como se pensaba, sino que se había suicidado.
Sí, eso se supo en el momento por quienes le acompañaron en el Palacio de la Moneda. Él, esa mañana, en donde hay tres discursos radiofónicos impresionantes.
Sí, increíble.
Claro, otra cosa que emociona, ¿no? Él decía, o me matan o me suicidaré. No dejaré de ser el presidente constitucional de Chile. No acepto que me tenga que ir al exilio a México y huir del país, entre comillas. Y eso lo dijo esa mañana. Y cuando estaba ya solo, se suicidó. Y a veces hemos pensado, ¿no?, con los observadores, porque esta investigación tuvo observadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, etcétera. Hablamos entre nosotros en el equipo. Es que Allende se refugió en el único sitio que le quedaba. Y el único sitio que le quedaba cuando vio que ya no era atendido ni asistido por las propias fuerzas militares, ni por las potencias extranjeras, ni por nadie, el único refugio que tenía fue el suicidio.
Claro.
Y esto es tan noble como que lo hubieran asesinado. Y nosotros, en la parte más técnica del problema, pudimos acreditar que efectivamente, como se decía, hay razones suficientes como para entender incluso la forma en cómo lo hizo, en una situación en la que estaba él consigo mismo, él solo, y fue su refugio, como digo.
¿Cómo se suicidó Allende?
Se disparó con un AK-47, un arma de guerra, apoyándolo en el suelo, le estaba sentado, se quitó el casco, apoyó la boca al arma en el mentón, disparó, tocó el gatillo, el arma estaba en posición ráfaga, puede ser tiro a tiro o ráfaga, salieron dos balas, para entendernos, con muchísima fuerza, que la atravesaron, destruyeron, haciendo casi estallar la cabeza. y las balas se incrustaron en la pared, y bueno, pues así es la situación en la que se encontraron, cayéndose hacia un lado ya. Los primeros que tras escuchar ese disparo, esos dos disparos, vuelven hacia atrás, subiendo las escaleras al primer piso donde estaba en el Palacio de la Moneda.
Paco, si ahora volvemos a España, tú eres vasco, has vivido una de las realidades, digamos, que se ha querido ocultar y que incluso con el paso de los años se le tira, digamos, de tierra encima para ver si se olvida la gente. Son las torturas en el País Vasco, entre los años 60 y 2010, creo que estuviste...
Hasta el 14.
Te encargaron una investigación acerca de eso. Estamos hablando de un escándalo descomunal de más de 4.000 casos de tortura en Euskadi.
Mira, en ese tiempo se ha detenido, por lo llamado caso vasco, problema vasco, a unas 20.000 personas, si incluimos Navarra, unas 20.000 personas. De esas 20.000 personas, que las listas prácticamente también están hechas, hay 4.113 y ahora unos centenares más que han dicho: yo fui objeto de malos tratos de esta y esta manera y de torturas, etcétera, etcétera. Eso lo hemos hecho con carácter oficial, que hemos estado 50 personas investigando, que se ha recogido mucha información y que ya no se va a perder. Todo esto está escaneado, 500 testimonios grabados en vídeo, etcétera, etcétera. Y claro, a esto se añaden los casos con sentencia judicial.